Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ricard Font, bon dia.
Bon dia.
Ricard Font, recordem que és secretari general de la vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori. Conseller Nil Sant Martí, bon dia. S'emprenya perquè li dic que hauria de ser el conseller de Territori d'aquest matí a les pròximes eleccions, perquè és la persona que té el cap... O sigui, des del punt de vista, per exemple, de Rodalies, és qui ens il·lustra cada dia dient, hòstia, és que hi ha algun problema localitzat aquí, allà i més enllà. I avui amb en Ricard Font el que volíem era parlar precisament del tema de les infraestructures i de com està en aquests moments a Catalunya i si realment... És a dir, tot sembla tan greu com han passat aquestes últimes 48 hores. Quan vostè, Ministeri d'Hisenda, són dades del Ministeri d'Hisenda, li diuen que Catalunya només va rebre un 35% de la inversió pressupostada, suposo que... No sé si vol fer exercicis comparatius amb Madrid o amb altres territoris de l'Estat, però sí que és cert que un 36% del pressupostat ja no és una notícia nova, perquè passa sovint,
sí.
Però sí que ens demostren en aquests moments el paper de les infraestructures, per exemple, a Catalunya.
Correcte. Jo sempre explico allò de que abans del dèficit fiscal, sí cal recordar que quan el president, llavors no era president, el president Mas, em va anar una nit, un dissabte a la nit a Madrid a discutir l'Estatut del 2006, aquell dia, aquella nit, va pactar una cosa que es deia disposició addicional tercera, que tenia que veure amb que l'Estat s'obligava a invertir a Catalunya el 19%, o l'equivalent al PIB a Catalunya, que era un 19% aproximadament, i que si no ho feia s'havia de compensar el país. Vol dir que ja, el 2006 hi havia una plena consciència de dèficit d'infraestructura. Això, lluny de millorar-se, lluny de resoldre's, doncs s'ha agreujat amb el que ha estat doncs, la desinversió en infraestructures a Catalunya, que vol dir que estem al voltant d'un 60% d'allò que es pressuposta.
Ara de seguida parlem d'aquests grans projectes que estan aturats a Catalunya, però abans deixem que li pregunti per algunes de les coses que va dir la ministra en aquest programa. Per exemple, aquesta és la primera.
Executar infraestructura no és com produir ja pisos. Per tant, no deixarem de reconèixer que Catalunya, és veritat, ens vam trobar, i aquest govern es va trobar, moltes obres paralitzades al calaix. El que tampoc es pot dubtar és del compromís del govern i del ministeri en accelerar al màxim possible l'execució d'aquests projectes.
La ministra diu que cap dels grans projectes a Catalunya està aturat ara mateix, és veritat?
Hi ha projectes aturats, hi ha projecte aturat, per exemple, de la connexió de la C-32 amb la ronda del litoral, que encara no té una solució per la mateixa. I hi ha una cosa molt important, que té a veure amb la inacció i la no inversió, no? Imaginin vostès que ara al govern de l'Estat li cauen 3.000 milions d'euros per invertir a Rodalies a Catalunya. Doncs el projecte del Castelldefels fins a Cornellà de millora de la xarxa Rodalies no està redactat i teòricament havia d'estar fet el 2015 i teòricament s'havia de començar a fer la redacció del mateix el 2008. El túnel de Montcada, que són 300 milions d'euros més, s'havia d'haver començat la redacció com a mínim el 2008 i estem al 2022 i no està redactat el projecte. L'Arenys Blanes, que és l'allongament de la línia del Maresme, també tindria que devia d'estar començat el seu projecte el 2008, estem al 2022 i el projecte no està redactat. Per tant, i si anem amb un projecte molt, jo crec que tots el tenim com a referent, que és el desdoblament entre Vic i Barcelona, els hi poso un exemple, el projecte ha de començar el d'any 2000, el 2025 tindrem acabat un 25% de l'obra, vol dir que si seguíssim amb aquests terminis acabaríem el desdoblament entre Vic i Barcelona el 2100. Què vol dir això? Que tenim un problema de projectes, repeteixo, perquè això, els projectes, vol dir la nula, en aquest cas, voluntat d'executar les coses. Si no tens projectes, és evident que, repeteixo, encara que l'Estat demà li toqués la loteria i digués, anem a invertir 3.000 milions, anem a fer aquesta famosa comissió que hem de fer, vinga, ens hi posem, i diem, va, anem a fer totes les obres de Rodalies. És que tenim 10 anys per fer tots els projectes, perquè un projecte d'aquest tipus són 10 anys, no ens enganyem, perquè són projecte d'estudi informatiu, projecte constructiu, etc. Les obres tenen uns terminis, és veritat, però clar, és que el 2008 algú es va comprometre a fer obres per 4.000 milions d'euros. Avui estan executades un 14%. Però el més greu no és això. és que 3.000 milions d'aquells, i ara diria que molts de Parcs and Rides que també estaven previstos, tampoc han de tenir projecte, però ja no m'hi poso, les principals obres d'ampliació de la capacitat de la xarxa no tenen redactat els projectes. I llavors, quan expliquem aquella...
Perdoni, perquè us expliqui la gent, quan sí. Diu, no tenen redactats els projectes, em pot explicar com funciona des de l'inici fins al final? Pues redactar projectes, que vol dir que hi ha una comissió que s'encarrega de redactar projectes?
No, per exemple, li posaré un exemple de la Generalitat.
D'acord.
A l'any 2011, jo entro director general de Transports i em trobo sobre la taula que hi havia un avantprojecte per poder fer la connexió entre el Baix Llobregat i la línia del Baix Llobregat de ferrocarrils amb la línia del Vallès, que és la línia que connecta amb plaça, precisament aquí al costat, a la plaça de Francesc Macià, que arriba al Clínic i que arriba a Gràcia. En aquell moment signo una ordre d'estudi de l'estudi informatiu. Això triga 4 anys a fer l'estudi informatiu. Es fa la redacta de l'estudi informatiu, es fan les al·legacions, la gent, els municipis, els ajuntaments, els ciutadans, i al cap de 4, 5, 6 anys es tanca el que és el projecte, l'estudi informatiu. Llavors es redacta el projecte constructiu, que és l'obra en si, no? Com serà l'estació, la dimensió de l'estació, com es construirà, si serà amb tuneladora, si serà... I això són 3 o 4 o 5 anys més. Vol dir que un projecte d'aquest...
Són 8 o 9 o 10 anys.
3 quilòmetres o 4 són 10 anys d'obra, de projecte, per fer el projecte. Això és normal. No és absolutament habitual. Per tant, vol dir que el 2008, si tenien uns projectes que s'havien compromès a fer, s'havien de començar a redactar per tenir els projectes fets. I si ara no tens diners, doncs ho faràs més tard, ho faràs més d'hora. I a vegades es pot passar una cosa tan divertida o no, com és el que ens ha passat aquest any. És que no teníem coses per executar a Catalunya. Per exemple, per això hem tingut que fer aquest 35%. No teníem tot acabat, no? Que he sentit alguna cosa que és molt difícil fer projectes a Catalunya. Home, si no t'hi poses, segur que és molt difícil. Si t'hi poses i fas els projectes, quan tinguis diners, doncs si ara no pots executar, per exemple, una obra perquè se't retrassa o perquè no la pots executar. Li poso un exemple. En aquests moments, les obres a l'aeroport de Barcelona, d'accés a l'aeroport de Barcelona, les obres d'arquitectura i instal·lacions, o sigui, la catenària, les vies, tot això, doncs tenim un problema que estan aturades perquè estan fent una reconfiguració del contracte. Pues aquests 10, 15, 20 milions que no tenies per invertir aquí els haguessis pogut invertir en un altre lloc. Però necessites projectes. I el no fer projectes és inacció política i inacció també des del punt de vista administratiu per poder fer coses.
Ahir...
I perdó per ser tan...
No, precís. Però... Ahir el president Aragonès, el vicepresident Puigneró i també Pedro Sánchez van acordar reunir la Comissió Bilateral d'Infraestructures. Uh-huh. Ens pot explicar com va anar l'última reunió bilateral d'infraestructures entre els dos governs?
I tant. La Isabel Pardo, que és la secretària d'Estat, ens va manifestar i ens va explicar que el resultat de la liquidació de pressupostària i d'execució d'obres del 2021 seria un desastre. I que ens demanava disculpes perquè realment Adif, per exemple, no havia pogut executar pràcticament res del que tenia previst.
Per?
Per inacció. Per impossibilitat, per problemes administratius, pel que sigui, però no ens van dir que ja seria això, perquè de fet el primer trimestre, si se'n recorda vostè, el primer trimestre ja hi havia aquesta xifra sobre la taula, que hi havia una baixa aplicació de liquidació i execució d'obres a Catalunya i també hi havia aquest escreix d'acció i d'execució d'obres a Madrid.
Quan va ser aquesta reunió?
El 26 de novembre del 2021.
Novembre?
Sí.
O sigui, fa mig any, pràcticament.
Sí.
Mig any sí. Reuneixen aquesta comissió.
Sí, sí, se'n fan dos a l'any.
Clar, fa dos a l'any no és gaire normal, tampoc, no?
Bueno, abans no se n'havien fet caps des d'entre...
No, ja, bueno, sí, clar, me'n podien fer 10, podien fer 12 o un al sí. Mes, no està per seria el més normal, no?
Sí, jo crec que, bueno, el que hi ha és que una cosa és la relació bilateral del dia a dia, que evidentment és sovintejada per molts projectes.
Crec que recordar que hi havia un pacte entre Esquerra i el PSOE, que cada 4 mesos seria...
Aquesta no li puc respondre.
Clar, ja.
Això és un altre pacte que no...
No, però realment que es reuniria aquesta comissió cada 4 mesos, el pacte que hi havia entre el PSOE i
Esquerra. Però entre vostè i jo... Per mi, les comissions... sap allò que quan té un problema diu, farem una comissió, un pla o una llei. Desconfiï que no li diguin aquestes tres coses.
Ja m'ho imagino.
Vol dir, al final, és a dir, això no és una cosa que passi ara, és una cosa sistèmica, no. És una cosa que fa molts anys que és així. Repeteixo, si Mas posa a la disposició nacional tercera de l'Estatut pel compliment del dèficit d'infraestructures és perquè... I, d'alguna cosa ja passava en la dècada passada i segurament doncs, més enllà, i per tant aquest és un problema realment doncs, de desinversió i de dèficit d'infraestructures a Catalunya que és sistèmic, i si no sé si una comissió ho podrà resoldre o el que haurà de resoldre és Doncs que això interpel·la a totes les formacions polítiques catalanes. Interpel·la el Partit Socialista, interpel·la el Partit Popular, perquè tots dos governen allà, i per tant els interpel·la quin paper fan perquè això, per això canviï aquesta situació. Interpel·la els que no estem al govern, perquè hem donat suport o hem deixat de donar suport als diferents governs durant molts anys, perquè el resultat d'això, d'aquests suports, no s'ha vist amb infraestructures.
Això té solució? És a dir, solució immediata la té? És a dir, a partir del moment que estem parlant una altra vegada, per exemple, el servei de Rodalies, vinga, i tal, hi ha una solució a curt termini que pugui, com a mínim, solucionar, encara que sigui en part, els problemes d'infraestructures que tenim en aquests moments ara al país?
En aquest moment hi ha desencallades moltes obres de Rodalies, que sap vostè perfectament, perquè també n'hem parlat amb vostè, doncs que hi ha moltes obres que aquest any s'executaran del corredor mediterrani, del tercer fil, etc. El problema és que, com que portem tant retard, i com que no es fan les que són d'ampliació de la capacitat, que són les importants, perquè aquestes necessiten projectes importants, doncs segurament doncs el resultat pels usuaris es trigarà molt de temps en veure's. I, repeteixo, és una xifra, és una dada que ens pot sorprendre molts, però sempre és bo posar-la sobre la taula. L'última vegada que es va ampliar la xarxa de Rodalies de Catalunya és amb la posada en servei del servei a l'aeroport de Barcelona el 1975. Per tant, si des del 1975 no hem ampliat la xarxa, la capacitat de la xarxa de Rodalies, és que tenim un problema molt greu. I repeteixo, obres tan importants com s'estem fent ara del soterrament de Sant Feliu, 120 milions d'euros, que és molt important per Sant Feliu i estem treballant-hi, però això no ampliarà la capacitat. Vol dir que hi ha algunes obres, o per exemple, altres obres que estem fent, no ampliaran la capacitat. Faran més fiable el sistema? Faran més fiable el sistema, però no ampliaran la capacitat. O li poso un exemple molt senzill que la gent ens entendrà. Com és possible que després d'invertir 64.000 milions en alta velocitat, la segona i la tercera ciutat de l'estat espanyol, generadora de PIB, etc., no tingui ni estudi informatiu, ni se li espera, per connectar-la amb alta velocitat, que es diu Barcelona i València? Com pot ser possible? Algú ho entén? Segurament, si haguéssim fet haguéssim això fet des d'un punt de vista racional, haguéssim dit, quina és la primera línia que hem de fer? Segurament Madrid-Barcelona, frontera. Però la segona era Barcelona-València. Després de 64.000 milions, no hi ha ni estudi informatiu, ni hi ha previsió que es faci aquesta línia d'alta velocitat.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
De nou. El Nil és expert en infraestructures. Segons tu, Nil, quines són en aquests moments les grans inversions pendents en la xarxa viària?
La viària o la ferroviària fem?
Viària, primer és la viària, vinga, va.
Clar, el que dèiem, primer de tot...
Oh, ferroviària. Comencem ferroviària, que és la que... Sí, perdona.
És la que li agrada a ell.
Sí, la que més li agrada, sí.
No, si comencem per la... Clar, aquí podríem enfocar dues. La part més de la xarxa de Rodalies de Barcelona, que de fet el senyor Font ja ho ha comentat una part, és a dir, la més prioritària que es veu, si més no, a nivell de viatgers, que s'arrossega més, és aquesta duplicació de via R3 de Barcelona a Vic, perquè és el que dèiem abans, que és aquesta línia que només sortir del terme municipal de Barcelona té via única, més de 60 quilòmetres fins a Vic. Ja no parlem de si haguéssim de duplicar més enllà de Vic, fins a Ripoll o fins a Puigcerdà, no parlem de Collades de Toses, del túnel de Toses, no, parlem només de Barcelona a Vic.
Aquesta... No riguis, Julivert, no riguis.
Aquesta part, clar, recordem, a hores d'ara el que s'ha fet és la licitació del primer tram d'obra que fa més de 10 anys que s'havia d'haver fet, que era el tram de Parets a la Garriga, però encara et quedarà el gran forat que hi ha de Barcelona fins a Parets, i després l'ampliació més enllà de la Garriga, que és duplicar la via al tram d'Osona, de Centelles fins a Vic. Aquesta obra s'arrossega de fa dècades. L'altra, que de fet fins i tot té més potencial a nivell d'usuaris, de viatgers, és la famosa doble via, la R1, la línia del Maresme, recordem, que és la línia que porta més viatgers en tram, només té doble via fins a Arenys. Més enllà d'Arenys, per tant, veïns de Canet, de Calella, de Malgrat, de Pineda, de Santa Susana, de Blanes, de Tordera, tots aquests municipis, la línia és de via única. Recordem que Renfe intenta oferir un servei cada quart d'hora. Hi ha una via, si tu vols fer passar un tren cada 15 minuts cap a un sentit i cap a l'altre, a la mínima que tinguis un mínim retard, i a Renfe n'hi ha, perquè la infraestructura tampoc és la més nova del món, i evidentment sempre pots tenir fallades, és impossible de garantir. Per tant, tens per una banda la R3 de Rodalies i de l'altra la R1, que són dues línies principals que només tenen una via per circular els trens en els dos sentits.
Hi ha un estudi fet, no, en aquest, que deies, de la línia del Maresme? Això de quants anys fa que estàs aquest estudi fet?
La línia del Maresme tenia l'estudi informatiu de fa una dècada, però, insistim, tampoc hi ha el projecte. És a dir, tu pots fer l'estudi informatiu...
O sigui, no està calendaritzat,
per entendre. Tu pots fer l'estudi informatiu, però un cop fas aquest estudi, després hauràs de fer l'exposició pública, el que és això, que els ajuntaments puguin presentar una al·legació als ciutadans, i després fer, finalment, amb tot això, el projecte de l'obra i tirar endavant l'obra. Això no està fet en cap moment. Bueno. L'única que sí que té una part de licitació, és a dir, que ja has fet el projecte, és la R3. Mm. Però la R3 ens n'anem a que el 2025 tindrem un petit tram fet de Parets a la Garriga, un 25% de la línia. Tota la resta no ho tens, de moment.
Bueno. Alguna cosa més del tema ferroviari?
Després hi havia dues altres qüestions que són molt més petites, diguem-ne. La que és més petita a nivell pressupostari, però que és molt flagrant, és la famosa ampliació de les andanes d'Arc de Triomf, de l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona, que sona molt simple, perquè dius, què implica poder ampliar una andana que actualment fa 175 metres a 200? Doncs implicaria que els trens de 200 metres podrien parar allà. Si tens 200 trens de 200 metres, aquests trens de 200 metres els pots fer al Maresme, amb la mateixa freqüència que tens ara, pots garantir que hi hagi fins a un 30% més de viatgers per tren que puguin venir. Per tant, sense fer cap gran execució de diguis augmentarem la freqüència de trens, no. Amb els mateixos tu en poses de més llargs i els pots fer passar per aquest túnel. Aquest projecte, a més, penja de fa més d'una dècada recordo que s'havia comentat tant des de govern com des de Renfe mateix, aquest projecte la Generalitat s'havia ofert a executar-lo fa més d'una dècada, perquè és una inversió, el 2011, perquè és una inversió de... Ara ho dèiem, ara quan s'ha contractat ara aquesta obra, s'ha tornat a presentar ara fa una setmana. Són 3 milions d'euros a nivell de pressupostos d'estat, de Generalitat, sí, 3 milions, és una execució
ja saps
ràpida.
Que... El 2011, com que algunes coses ja les he fet jo, el 2011 vam demanar, quan vam començar a fer el que és l'ampliació del vestíbul d'Arc de Triomf del metro, li vam dir al Ministeri, escolta, no hi ha problema, ens ho encarregues a nosaltres, nosaltres ho fem i ja ens ho pagaràs, quan vulguis. Perquè és allò de no obrir el carrer 3 vegades. I el que l'obrim una vegada, doncs fem aquesta ampliació. I des del 2012 tindríem un 30% més de capacitat de la R1, que els que són usuaris de la R1 saben que entre 8 i 9 del matí, doncs, com van els trens. Per tant, podríem, només amb aquesta obra, podríem posar trens de 200 metres a tota la R1.
I preu?
3 milions i mig.
I no es fa?
El 2011 en van dir que no, que ja ho farien ells, i ara han licitat l'estudi informatiu. Vol dir que si hi ha un estudi informatiu, doncs són un o dos anys de projecte constructiu, doncs d'aquí 3 anys, una cosa així, farem aquestes 40 metres més d'andana d'Arc de Triomf, aproximadament.
Anem a la xarxa viària, Nil?
Em deixes un comentari? Ho dic perquè és un comentari que sembla inexplicable. L'any 2008 es va imposar, 2008-2009 es va inaugurar la T1 de Barajas, perdó, la T1 del Prat i la T4 de Barajas. I es va decidir que l'Estat, el ministre Blanco va decidir, vamos a poner tren en les dos terminales. I per tant van avançar els dos projectes conjuntament. Van fer el projecte de la T1 del Prat i de la T4 de Barajas. El 2009 es va licitar l'obra de Barajas i del Prat. L'obra de Barajas es va aturar, l'obra de Barajas es va acabar el 2011, inaugurant-ho el José Blanco. L'accés a l'aeroport de Barcelona de T4, com a molt, estarà el 2025.
Per què?
Doncs perquè quan es van decidir quines obres esperaven el 2010, derivat de la crisi econòmica, es va decidir que la T1 del Prat es podia parar i la T4 es podia mantenir l'obra. És així de senzill. Poder polític.
Però, poder polític que també teniu vosaltres des d'aquí, que tenim nosaltres com a govern des d'aquí, que també som estat. O sigui, el que a mi em sorprèn és que realment, si les decisions les hem de prendre en aquest sentit, perquè si els diners venen de l'Estat, no? Al Ministeri, per què no patalegem des d'aquí? Políticament em refereixo.
Sí.
O sigui, tu m'estàs dient que des del 2011 aquests 3 milions d'euros per l'ampliació de l'andana de l'Arc de Triomf són 3 milions d'euros, és res.
Res.
És res. Llavors,
si t'expliqués quantes vegades...
Quantes vegades heu protestat? O sigui, si heu d'esperar cada comissió bilateral, cada mig any...
No. Quantes vegades s'ha demanat aquesta actuació? En diverses, moltes diverses
vegades.
Això és
el que vull saber.
I quantes? La resposta que us diu, quina és?
Lo haremos nosotros.
Lo haremos nosotros en el govern d'Espanya?
Sí. Sí, ha sigut sempre la resposta. Vol dir que, al final... Jo, és veritat, és que jo he dit per això que interpel·lava, fins i tot que jo al principi he dit una cosa que no deia interpel·la només a uns o als altres, jo no he dit interpel·la a uns, ens interpel·la a tots.
A tots, sí.
Però, perquè, per exemple, Renfe i Adif, quin paper juguen tot això?
Renfe i Adif?
Sí.
Doncs ells tenen, doncs el Ministeri els dona autorització per fer obres i el Ministeri d'Hisenda els dona l'autorització per fer obres, i si el Ministeri d'Hisenda i el Ministeri de Foment o ara del Minman no els dona permís per fer les obres, doncs no les poden fer.
Per què no volen transferir?
Aquesta no és una pregunta que
m'ha
de
fer a mi.
És a dir, jo crec que... Fixa't un altre dels incompliments, el que no n'hem parlat. El 2021, o sigui, el gener del 2021, s'aprova un pressupost que diu una disposició addicional 154-155, que diu, abans de finalitzar l'any, haurem calculat el dèficit d'explotació de Rodalies i, tal com deia el decret de traspàs del 2009, li traspassarem a la Generalitat.
Rodalies.
El dèficit d'explotació de Rodalies diu una disposició del pressupost que teòricament s'ha de complir, que se li traspassarà a la Generalitat el dèficit d'explotació, que són uns 330 milions d'euros. Estem al mes de juny i encara estem discutint la xifra i encara estem discutint com se traspassaran aquests 330 milions, que és un incompliment del traspàs del 2009. Que ja deia el 2009 que s'ha de traspassar la Generalitat els 300, la quantitat del dèficit d'explotació, perquè sigui la Generalitat la que pagui Renfe i no directament l'Estat a l'Estat. I això és un continu, és exactament així.
Repassant-ho ràpid, Nil, què ens queda? La xarxa viària que tenim en aquest moment?
La xarxa viària, que podríem tenir, que és híbrida, perquè és tant tren com carretera en aquest cas. Uh-huh. El port de Barcelona és una de les grans claus. Els accessos famosos al port de Barcelona, bueno, recordem, amb l'ampliació de l'operativitat que té aquest port, i no hi havia accés, diguem-ne, amb ample internacional, amb gran capacitat, ni per tren, ni tampoc accessos per carretera. Queda pendent encara, que també s'arrossega, no recordo l'any, però estem parlant també de la dècada, la tenim, que és el nou vial de la Ronda Litoral, per poder accedir directament al port i descongestionar, perquè la Ronda al final, quan es va pensar dos carrils de circulació anys 90, no havia d'assumir aquest trànsit de mercaderies pel port, sinó que era més una circunvalació de la ciutat. Mm-hmm. Tens aquest vial, per una banda, a nivell de carretera al port, perquè puguin entrar a sortir els camions, i de l'altra, el vial ferroviari també per entrar al port. Sí. Perquè també ens trobava la circumstància que no hi ha via amb ample internacional, aquest ample per connectar amb tota Europa.
Això és bestial, eh?
Per entrar al port.
I això és molt greu.
Això és bestial. O sigui, hi ha una via internacional única que a Barcelona no hi és, no existeix.
Que tota la península ibèrica no hi és. Perquè aquí anem amb un ample de via diferent, llavors no adaptes... Pots mantenir, tu, si vols, la infraestructura. De fet, Ferrocarrils, per exemple, té un accés al port per la línia de via mètrica, aquesta línia és de via mètrica, i transporta la potassa, transporta els cotxes de Seat al port, però després, si tu vols la mercaderia del port fer-la arribar o fer-la sortir, ja no només això de curt abast, com pot ser això, sinó a Europa, necessites que hi hagi un ample internacional d'entrada-sortida del port per anar-te'n cap a França.
Això estem parlant de...
Però, sí, això té una història també d'aquestes per explicar. L'any 2000, doncs, es fa el Pla Delta, s'amplia el port de Barcelona, d'una important, es desvia el Llobregat, i el port de Barcelona aconsegueix que una de les terminals de contenidors més importants del món, Hutchinson, decideixi que la seva port de referència a la Mediterrània sigui Barcelona. I el govern de l'Estat, el port de Barcelona i Hutchinson, acorden, doncs, que venen aquí, que ells faran una inversió de 500 milions, però posen una condició: tenir accessos ferroviaris i viaris a la seva terminal, que és l'última del port de Barcelona. La previsió era que el 2012 aquests accessos ferroviaris i viaris estiguessin executats, i Hutchinson executa la seva obra. Hutchinson executa els seus 500 milions per fer la seva terminal, lògicament, i els accessos ferroviaris i viaris estaran acabats el 2028. S'havien d'estar el 12, 16 anys més tard. Per tant, no solament que a vegades, doncs, hi hagi una certa, doncs, incompliment amb Catalunya, amb el port de Barcelona, sinó que, a més, hi ha un incompliment de compromisos internacionals. Quina empresa es poden emportar? El govern xinès, Hutchinson, una de les primeres principals empreses del món de terminals de contenidors, i la importància que, vull dir, té tenir una terminal de contenidors internacional d'aquest tipus, que ens connecta amb Àsia directament, que el govern de l'Estat no compleixi amb allò que s'havia compromès el 2008. Doncs això és manca de credibilitat de l'Estat, ja no de Catalunya, ni del port, ni de la Generalitat, etcètera.
Un moment, per aquí, l'Ernest Tomàs volia fer alguna pregunta, igual que el Josep Martí i el Joan i el Pere Mas. Endavant.
Sí, senyor Font, repassant una mica l'organigrama d'alguns dels noms que han sortit, Renfe, Adif, el Ministeri, t'adones que ara mateix està ple de catalans. És a dir, Renfe ho presideix el senyor Isabías Tauas, que va ser cap de gabinet del president Montilla, i el Manuel Villalante, que va ser el càrrec del Departament de Política Territorial en l'època del tripartit. El Xavier Flores, que ha sigut director, vostè el coneix molt bé.
Ha estat el meu director general.
Va ser director general seu, ho va ser a l'època d'en Quim Nadal, ara està al Ministeri. L'altre dia el tenia, crec que en Clapés, aquí, el va entrevistar. L'exconseller Macias és ara qui té encomanat per part del Ministeri una mica la gestió de Rodalies aquí. Llavors, la meva pregunta és,
si està ple de gent, o molta gent, o molts càrrecs, que saben perfectament no només els problemes que hi ha, sinó l'acumulat, aquest dèficit acumulat, l'han, entre cometes, si em permet l'expressió, petit.
Sí.
I a més vostès hi poden parlar de tu a tu, perquè es coneixen fa molt temps, això sí. No serveix perquè la cosa millori? Perquè si no és així vol dir que és que per sota la cosa no funciona.
La interlocució evidentment millora, el coneixement sobre el país millora, no cal dir-li. Per exemple, amb el Xavier Flores darrerament estem resolent, des del punt de vista de la planificació, situacions històriques que no havíem pogut resoldre, com per exemple la ubicació de l'estació intermodal del Camp de Tarragona, que si no sabíem on l'havien de posar, que s'havia de començar també el 2010, i com que està parada, doncs hem pogut posar-la en un altre lloc, que és millor on l'hem posada ara, en aquest cas el retard ha sigut per bé. Però en tot cas, el Xavier, el Pere Macias, jo vaig començar a treballar en tot això de les infraestructures amb en Pere Macias, vull dir que, vaja, a l'Eixer està bo, el conec perfectament. Però això ens porta a la meva primera reflexió. És una qüestió de poder polític i des del punt de vista del conjunt de la política catalana respecte a la seva influència a Madrid per poder resoldre això. És a dir, quan un president del govern pot venir a Catalunya i dir que no farà una inversió de 1.700 milions i que no passi res o que passi poques coses, vol dir que el poder polític del país segurament no està a l'alçada del que hauria d'estar per poder pressionar realment que aquestes inversions es fessin. Perquè la feina tècnica pues, es pot fer millor o es pot fer pitjor. Però jo crec que en aquests moments és un problema de prendre consciència de la realitat.
Però utilitzant aquesta mateixa comparativa, també un president de la Generalitat pot dir-li al Ministeri que no vol una inversió milionària com era l'ampliació de l'aeroport del Prat, uh-huh. Que pot ser qüestionable o no, perquè vostès no s'han posat d'acord amb el que volien.
Correcte, jo li dic que en aquest sentit és una qüestió també de que tots plegats fem una reflexió sobre, en matèria de dèficit d'infraestructures, saber exactament com podem prioritzar allò que és necessari pel país, però sobretot també tenir la seguretat que s'executarà. Perquè el problema de l'aeroport de Barcelona, no vull entrar-hi perquè aquest és un tema que ja hem deixat tancat en aquests moments, però el problema de Barcelona segurament és més com es planteja i com s'arriba a una posició, diguéssim, de confort per part de totes les parts, per part de l'aeroport, evidentment per AENA, per part de l'Ajuntament del Prat, per part també de la gent del Baix Llobregat, per part del Govern de la Generalitat, i com arribem a una posició que no és ben bé de cooperació i no és de col·laboració i no és de diàleg autèntic per trobar una solució.
Allà també hi havia un català, per cert, el senyor Lucena.
Sí, correcte. Efectivament. Josep Martí, des de Madrid. Josep.
Bon dia, Ricard.
Bon dia.
Et faig una pregunta, però anem a imaginar que l'escenari és que tot va bé. Tothom ho vol fer, hi ha els quartos, sí. Hi ha la voluntat, hi ha la necessitat. I llavors és, en el terreny de les infraestructures, està bé el conformisme en els terminis? És a dir, viure convençut de que les coses han de passar en terminis de 10, 15, 20 anys, no hi ha una lliçó a prendre en infraestructures de la pandèmia, també? És a dir, la càrrega administrativa de les obres la podem alleugerir o no la podem alleugerir? No cal ser com els xinos, que per fer un envàs mouen un milió de persones i els hi tiren la casa a terra. Però no hi ha un camí a recórrer en això, també?
Sí, podríem guanyar segurament 2-3 anys. Però, com dèiem abans, al principi tenim un país en el qual per poder, això sí que és cert, per poder consensuar, i repeteixo, per poder consensuar infraestructures en un país, per exemple, una àrea metropolitana que té dos rius, que té la Serra de Collserola, que té la serralada prelitoral, que té el parc natural del Garraf, que té zones industrials, que té zones molt habitades, és complexa. I, per tant, això, és a dir, a França els projectes triguen 10 anys en pensar-se i en debatre's i en arribar a un consens. El problema és que ens hi hem de posar, repeteixo. Ens hi hem de posar i hem de tenir els projectes acabats. El problema és que moltes de les actuacions que tenim sobre la taula, unes van a ritmes molt lents d'execució, a vegades, no sé, variant de Vallirana, 200 metres l'any. Home, això no sé si és el millor ritme d'execució d'una obra, però bueno, és igual, al final s'ha acabat, per fi. O el Vandellós Tarragona de Ferroviari, des del 2000... Bueno, és que va començar la Vélez Cascos, que avui ja no se'n deuen recordar ni qui és, i ja ho hem acabat al cap de 21 anys. Doncs, bueno, està bé, ja ho hem acabat. Tot i que ho hem acabat amb ample ibèric, i ho diríem que ho hem acabat amb ample internacional, perquè no és corredor mediterrani, no és internacional.
És que és de bo, és que és depriment.
No, però hem tardat 20 anys, bueno, 40 quilòmetres, 2 quilòmetres l'any. Però això és una cosa, l'execució. I ens podem criticar l'execució, no posar prou diners, etc. però repeteixo, la planificació, sabem que això ens trigarà, i perquè som, vaja, un territori complex des d'aquest punt de vista. Per tant, les imposicions, les presses no són bones, haurien de tenir temps. Per això em queixo de que fa 10 anys, 15 anys, 20 anys que aquests projectes haurien de ser iniciats, perquè podrien tenir projectes constructius, com deia abans, per si ens toqués la loteria.
Uh-huh. Ara anem també a les inversions de la Generalitat, que depenen de la Generalitat. Però abans, tinc un susto, Ramos, el Jordi Ramos aquí darrere, perdona. Nil, hi ha algun altre... Hi ha algun altre
de la xarxa viària, fent-ho curt, també hi ha altres carreteres a comentar. Una que torna a ser com el cas de l'Arc de Triomf, en aquest cas, però en versió viària, perquè també, diguem-ne, que afecta molt poca distància i permetria millorar molt la mobilitat, en aquest cas, Baix Llobregat-Vallès, que és la connexió entre l'AP7 i l'A2. Baix Llobregat, una obra que, a més, també es va quedar aturada d'altre cop a mitges, que ara s'ha de tornar a posar en marxa, que en principi hauria d'estar acabada en un termini d'un any, veurem si és o no.
No, però... està acabada.
Però no està...
Li falta un enllaç.
No es pot posar en marxa. Tens després l'autovia, perquè aquí també pensàvem l'autovia que havia d'anar de Lleida a Tarragona, a la 27, tenint en compte que la P2 era de pagament. Aquesta et queda encara el tram del túnel de l'Illa. Aquesta obra havia d'estar acabada el 2012... per tant, va amb 10 anys de retard. Ara tot just han de començar les obres del darrer tram que queda, que és el que passa justament per sota d'aquesta Serra de l'Illa, que el túnel, de fet, està pràcticament completat, també.
Correcte.
I després hi havia la qüestió que traia la ministra, la B40, que és només, no la B40 sencera, tot el cinturó, quart cinturó de Barcelona, sinó el tram de Terrassa-Brera, que es va començar a parlar d'aquest projecte a la transició, no es va posar sobre paper, sí, no es va posar sobre paper fins fa 20 anys, però, tornant al mateix, és un tram de... entre 5-8 quilòmetres, que tampoc el tens fet, i que permetria fer una interconnexió molt important, que és Baix Llobregat, Vallès Occidental, també per descongestionar, com tens la P7, la B30, diguem-ne, en el tram de Sant Cugat a Martorell, que el tens totalment bloquejat, perquè hi ha el trànsit que hi ha intern i també internacional de camions que passa per allà.
Va. Pere, algun comentari?
Mira, és que se me n'acuden diversos, A més, després podem parlar dels jocs, no?
Suposo. Sí, després.
Va, una pregunta així per començar, tinc dues. Una mica malvada.
Sí.
M'agradaria saber si el secretari, bon dia, Ricard.
Bon dia.
Subscriu aquesta idea que el govern de Madrid o són inútils o són mentides.
Si ho diu el meu vicepresident, no ves puc fer que subscriure-la.
Per tant, és que sí.
Per tant, saps perfectament que... Jo crec que si ho ha dit el vicepresident, per alguna cosa serà.
Bé, i l'altra pregunta, subscrivint la majoria de greuges d'infraestructures i la tesi...
Deixa'm explicar una cosa. Jo crec que hi havia una cosa important. Sí. Primera, no referia exactament... intentava explicar... No referia exactament a la ministra, que això ho va explicar ell. Referia a una cosa que és evident. Si tu en un pressupost, cada any, poses unes xifres a invertir, és perquè creus que les faràs, perquè tens els projectes i perquè ho tens preparat per fer-ho. Si finalment no ho l'executes, és perquè ets ineficient. O bé perquè has posat unes xifres, perquè la xifra inicial sigui una, però la realitat saps perfectament que no podràs fer-ho. I això és una mica el que volia traslladar amb aquesta, diguéssim, amb aquesta frase.
Senyor Font, però a vegades totes les administracions, crec que em donarà la raó, per contentar a vegades a una administració de torn o un territori, per generalitzar, el que fan és obrir partida, que és dir, escolta, que consti que els pressupostos surt i després doncs passen allà com a mínim un o dos o tres exercicis fins que de veritat es posa una partida.
En matèria d'infraestructures...
No només d'infraestructures, en general,
En matèria d'infraestructures això no ho podem fer nosaltres, perquè no ens deixaria economia, perquè el sistema de la Generalitat és que hi ha un pla econòmic i financer que està per sobre dels pressupostos i, per tant, tu no pots posar en pressupost allò que no està en el pla econòmic i financer en matèria d'infraestructures que tu pots executar. Per tant, quan no executes... La Generalitat executa un... Diu, deia el Departament d'Economia, un 90% de la mitjana de la matèria d'inversions. Però quan tu no executes és perquè realment no has tingut temps, perquè hi ha hagut algun imprevist de l'obra, etc. Perquè això no pot passar. El sistema del Ministeri és diferent. Sí que obre partides que finalment pot ser que no les acabi
executant. Això en les negociacions, perdona, això en les negociacions dels pressupostos, no? Sí. Això és un clàssic, és a dir,
exacte,
els partits que donen suport als pressupostos del govern de torn, doncs, poden tornar a casa dient hem aconseguit que es comenci a parlar d'això, encara que després doncs és només això, obrir partida.
Perdona, Pere Mas.
Sí, no, i l'altra pregunta era que podia sospejar, que subscric la tesi del greuge de tot el programa infraestructural de Catalunya, però aquí hi ha una línia, la famosa línia 9, que, diguéssim, depenia tota de l'execució, pressupostos, tot el sistema de les estacions, tot el que tots ja sabem de la línia 9, depèn íntegrament de la Generalitat. Sí. I fa anys que s'arrossega, va tard, i hi ha hagut un sobrecost brutal. Llavors m'agradaria saber una mica de qui és la culpa d'això.
Mira,
perquè de Madrid no ho és, en aquest cas.
Bueno, doncs ara et diré que una part sí, però és igual.
Ostres.
No, ara sí et diré que sí, la planificació. Però és igual, no és per donar culpes a Madrid i donar culpes. La línia 9, doncs en aquests moments tenim tenim el 50% en marxa, ens queda la part del tram central, que en aquests moments estem posant ja pràcticament, aquest estiu posarem en marxa ja la tuneladora per finalitzar ja definitivament aquest tram central. Però sí que és cert una cosa, en aquella planificació que abans li comentava la Neus, a l'any 2010, la planificació que es va fer la Generalitat per poder fer la línia 9, per poder-la acabar, preveia que aquesta línia 9 s'havia d'executar amb els fons provinents de la disposició addicional tercera. O sigui, es va fer així, perquè si no, no l'haguessis pogut programar. Com que la disposició addicional tercera del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, aquests 3.000 milions no van arribar, doncs això sí que va fer doncs, que la línia 9 no pogués continuar i que s'hagués d'aturar.
Ens queda alguna cosa per explicar d'inversions que falten i tal, Nil Sant Martí, o no?
Sí, que de fet el Pere Mas ho ha comentat abans, que queda un capítol que podríem dir les inversions en aquest cas que pertocarien a la Generalitat, que també n'hi ha de grans obres i que estan a mitges.
Molt la línia 9 famosa.
Exacte. Però la banda de la línia 9, que és veritat que està executada al 50%, hi ha un petit detall, el 50% que falta és el que ha de reportar els viatgers, és a dir, el que ha de donar més viatgers és el que creua tot Barcelona per la part alta. Mm. Barcelona té xarxa de metro molt adient per circular pel sud, pel centre, per l'Eixample, a nivell horitzontal, vertical. La part nord no tens absolutament res, i la línia 9 precisament havia d'unir tot això i a més donar el servei que ja dona Santa Coloma, Badalona, per una banda, i per l'altra anar cap al Prat. Això ho tens, però la part central no la tens feta. Aquesta és la primordial, de fet, és la que donaria més utilitat a la línia. I aquesta també, és això, és un projecte que es va idear amb Jordi Pujol al govern a finals dels 90, es comença a posar en projecte ja a principis dels 2000. L'altra, la línia 8 famosa que diem, que és Plaça Espanya, Hospital Clínic Francesc Macià Gràcia, que aquesta no porta tant retard perquè no fa tants anys que es va projectar i en tot cas s'ha de començar a construir els propers anys. I després, sobre les dues línies que té Ferrocarrils de la Generalitat, molt importants també a nivell d'usuaris, que també tenen alguna mancança. Per exemple, la línia Vallès sobretot és un tema de freqüència, també donat perquè Rodalies no funciona bé. Molta gent s'ha passat de Terrassa, de Sabadell sobretot, s'ha passat a Ferrocarrils i la línia està saturada, més que saturada en alguns punts. S'ha d'augmentar aquesta freqüència, que això ja es van comprar una quinzena de trens, per tant els propers mesos es podria fer. L'altra línia, que és la del Llobregat, més que el problema de freqüència, que té bona freqüència, el problema és el temps de trajecte. Igualada-Barcelona, més d'una hora i mitja. Sí. Manresa-Barcelona, pràcticament una hora i mitja. A més, una paradoxa que es dona, que és que d'Igualada a Barcelona i de Manresa-Barcelona amb el carrilet, amb la línia Llobregat-Anoia, fa 20 anys es trigava menys cara, perquè fa 20 anys hi havia serveis semidirectes d'Igualada-Barcelona i de Manresa-Barcelona per via única. Quan es va fer el nou servei i gestió de metro, posem més freqüència, es van treure aquests trens, se'n va recuperar algun puntualment fa 10 anys, s'hauria de treballar també per reduir en aquest cas el temps de trajecte d'Igualada i de Manresa cap a Barcelona, que es pot fer amb infraestructura millorant-la.
Això no és culpa del govern d'Espanya?
No, això no és culpa del govern d'Espanya. La línia 9 li ha explicat que en aquests moments precisament estem ja reprenent les obres i jo crec que aquest estiu doncs, ja estarà a prerendiment. És cert que Barcelona té una cosa curiosa, que és que les obres de Barcelona, en els seus trams transversals, sempre són els últims a fer. Això ens ha passat en la línia 9 i ens ha passat en el tramvia. Es fan els extrems i no es fan els trams centrals d'aquestes actuacions. I segurament es tenia que haver prioritzat els trams centrals per sobre després d'arribar als extrems, perquè realment la gent el que vol anar és al centre de Barcelona. I la línia 9, a més, té un altre efecte, que és que ens permetrà descongestionar la línia 5 i la línia 1, que en aquests moments són les dues línies de metro segurament més congestionades. Perquè la gent que ens faci ho entengui, la línia 9 seria la ronda de dalt del que seria del metro, que ens permetrà que encara que hi hagi gent que no vagi justament a la zona de la ronda de dalt, sí que ens permet, doncs, per exemple, que a Mallorca, que a València, que al carrer Aragó haguem pogut reduir el nombre de trànsit i puguem fer-la doncs, més agradable per la gent. La línia 8 ja s'han iniciat les obres del que és la connexió entre el Vallès i el Baix Llobregat. Ja s'han començat les obres dels serveis afectats. Quan s'acabin els serveis afectats començarà l'obra. Això és aquells 10 anys que li deia. Això va començar el 2011. El 2021 es comencen les obres. Són els 10 anys d'un projecte i que ha de començar en aquests moments. I respecte a la línia del que seria el metro del Baix Llobregat, l'esforç que s'ha fet durant els darrers anys és amb duplicar les vies per evitar el que era en el seu moment era la manca de fiabilitat, però per posar-li un exemple que també és molt gràfic. El 1980 la R3, que abans en parlàvem, de Vic a Barcelona, portava 4 milions de passatgers a l'any. i la línia entre Martorell i Barcelona portava també 4 milions de passatgers. La Generalitat desdobla la línia del Baix Llobregat i això ara fa que portem quasi 25 milions. I la R3 segueix portant aquells 4 milions que portava als anys 80 perquè el no ampliar la capacitat és això. Això ha anat en contra del que ha sigut el temps de viatge. I segurament el repte pendent que ens queda a la Baix Llobregat és reduir els temps de viatge del transport públic.
Una cosa, el Nilsson Martí moltes matinades, perquè ell treballa matinada aquí, no sé com aguanta dret aquesta hora encara, el Nilsson sempre, moltes vegades parlant de quan va començar el tema de la... del túnel de les Glòries de Barcelona i dels merders que hi havia que hi ha encara a trànsit, dius que és clar, sempre es començava a casa per la teulada, és a dir, has de treure cotxes, s'entén perfectament, has de descongestionar efectivament pel tema de la contaminació, és evident. Però ara que li expliquen a la gent de fora de Barcelona que no pot arribar per aquí, que està efectivament, ara ens comentava que d'Igualada a Barcelona es triga pràcticament
més d'una hora i mitja amb tren.
Amb autobús 45 minuts.
Per tant, la gent que viu fora de Catalunya...
És que a vegades, jo dic que una cosa que és important, ja sé que el parent pobre del transport públic és l'autobús, però un autobús amb aire condicionat, amb una tauleta i funcionant, jo crec que...
Que funcionant, perquè hi ha gent que ens envien fotografies de determinats llocs de Catalunya, que de determinats autobusos de Catalunya que la gent va dreta, eh?
Pues possible. I per això s'ha d'anar, però la veritat és que s'ha d'anar duplicant i triplicant l'oferta.
Bueno, i el preu que avui que em parlàvem d'Alemanya? 9 euros al mes?
Correcte.
No cal anar tan lluny. Andorra farà el servei del transport públic gratuït a partir d'aquest estiu.
Bueno, aquest és un altre repte. Sí, en aquests moments, evidentment, el que, perquè la gent en sàpiga, també sàpiga on som avui dia, el preu del transport públic. En aquests moments, els usuaris de transport públic paguen el 25% del cost del transport públic. I el 75% el paguem amb els impostos tots en aquest moment. Yeah. Hi ha un forat important en el que és el sistema de transport públic, provocat per la pandèmia i pel cost energètic, que pot arribar als 250 milions d'euros aquest any. I el sistema de transport públic de la ciutat de Barcelona o de l'àrea metropolitana de Barcelona, que arriba fins a Ripoll, per entendre'ns, avui dia el financem el 51% de la Generalitat, l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona. I l'Estat aporta 109 milions d'euros, com aportava fa 10 anys. La importància que té aquesta mesura que vostè m'explica respecte a Alemanya és evident, perquè és una mesura que Alemanya pren basada bàsicament en el preu del carburant i en el preu del que és l'energia a Alemanya. I és el govern federal alemany, o sigui, el govern de l'estat alemany, que decideix una mesura en el conjunt de l'estat. Si aquesta mesura la prengués el govern de l'estat pel conjunt de l'estat, doncs seria ben acollida. Però les administracions autonòmiques i locals, i si no que responguin, en aquests moments estem fent front soles pràcticament al manteniment del sistema de transport públic metropolità. I estem al límit des del punt de vista de que les ajudes Covid van arribar tard i algunes no van acabar de complir la seva funció de resoldre el dèficit del transport públic, i avui dia no tenim cap ajuda per l'increment del cost energètic, per exemple, de molts d'aquests autobusos i del sistema de metro o del sistema ferroviari de ferrocarril.
Picarfon, que vagi bé. Fins ara.
Vostès.